Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En 15 dies canviem d'hora, que per l'imaginari ciutadà o pel calendari és l'inici de l'hivern. Per cert, ja no es parla del debat horari i de la conveniència o no d'endarrerir una hora i tot continua igual. El novembre ens porta un descens de temperatures i la necessitat ja de començar a escalfar les vivendes. Comencen els mesos de fred i des de fa ja molt de temps, a causa de la guerra d'Ucraïna i l'encariment de l'energia, tothom està alerta per la factura. Queda clar un escenari. Passarem més fred i pagarem més. Bona tarda, sóc Sergi Tor i el govern de Pedro Sánchez anuncia que la inflació es modera. El mes de setembre, és veritat, es tanca amb un augment de preus del 8,9%, inferior al 10%, però el 80% dels productes de la cistella de la compra han tornat a pujar de preu. Llegums i hortalisses pugen un 4% aquest mes, acumulen un 18% d'augment en un any. Pugen els làctics, la carn i els ous. I aquest matí, Càritas Catalunya ha alertat que en els últims 10 anys, 268.000 persones a Catalunya han passat gana. Que concretament, l'exclusió social ha augmentat del 3 al 11%. Càritas afirma que la inflació pot perjudicar moltíssim i multiplica per 4 les probabilitats de passar gana i que hi hagi, en aquest cas, una mala alimentació a moltes llars de Catalunya. I el to governamental de que la inflació modere no és compartit pels que estan a peu de carrer, patint la inflació. Pimec Comerç Catalunya anuncia que un 27% dels comerços de Catalunya ja tenen greus problemes de liquiditat i un 5% ja s'està plantejant baixar la persiana, Guillem Camps.
En una enquesta electrònica realitzada el 22 de setembre al 10 d'octubre entre 314 empreses, Àlex Gonyi, president del Pimec Comerç, anuncia que la situació és molt delicada entre els comerços no alimentaris, alimentaris i de vacunes, de serveis i de restauració. La inflació i el cost de l'energia condiciona el present i futur de les micro, petites i mitjanes empreses.
I el cost de l'energia ens està destrossant veritablement els marges i ens està destrossant doncs, els nostres beneficis. Estem en un moment delicat.
En les dades presentades per al president queda reflectir que un 44% de les empreses preveu que en un futur tindran un problema de liquiditat important. Les conseqüències que pot tenir la xifra es veuran reflectides en una reestructuració de plantilla o tancament de l'establiment en la majoria dels casos i, com a darrera opció, en un impagament a proveïdors o del deute. Els negocis locals són reticents a acomiadar treballadors malgrat la precària situació en la que es troben.
Tot i portar tot aquest pes, la majoria resisteix a fer acomiadaments i manté els llocs de treball. Això també ens ho diu la pròpia consulta. Per tant, és un element positiu que no sabem fins a quan podrem aguantar-ho.
Les pimes tenen l'esperança posada en què les festes de Nadal ajudin a reflotar els comerços, motiu pel qual estan aguantant sense retallar plantilles. En cas que la campanya sigui més fluixa de l'esperat, hauran de prendre decisions com acomiadaments o augment del preu dels clients per fer front a la inflació.
I la inflació s'ha moderat al setembre perquè la energia ha donat una treva després del seu màxim històric del mes d'agost. I a partir del mes de que ve, com dèiem, s'afegirà ja la factura de la calefacció. Per cert, mai s'havia venut tanta llenya a l'octubre com aquest any. Guardar-la per evitar preus superiors al desembre i gener pels que s'escalfen mitjançant la llenya. L'únic camí, per tant, és reduir la factura a l'hivern. És estalviar. Molts ja han començat aquest mes per la climatització dels seus serveis amb aquestes polítiques d'estalvi, Guillem Borràs.
Poliesportius i clubs de Barcelona prenen mesures per contenir la despesa creixent en gas i llum. La fórmula més sorprenent per economitzar el cost està sent baixar la temperatura de l'aigua amb la qual s'omplen les piscines. És una mesura dràstica per frenar un increment exponencial en la despesa i de cara a un hivern que posa en perill la viabilitat econòmica de moltes instal·lacions. El Club Esportiu Mediterrani, el seu gerent, Xavier Rodríguez, explica xifres impactants en aquesta situació.
En una de les instal·lacions, que és la més gran que tenim, hem consumit 7.000 quilowatts menys. O sigui, hem reduït un 1% al consum de gas i parlant a nivell de costos, hem pagat un 207% més, hem acumulat fins a l'agost de diferència. És a dir, hem pagat 117.000 euros comparats amb els 40.000 euros que vam pagar el 2021.
Mantenir la temperatura a una piscina de 25 metres ha passat de costar un màxim de 10.000 euros a costar fins a 30.000. Un reial decret de 2013 fixa l'obligació per als clubs a situar-la entre 24 i 30 graus. Les diferents entitats es busquen la vida per afrontar-ho amb el mínim impacte possible. En el cas del Club Natació Sant Andreu, el seu president, Àngel Bernet, explica com s'ha optat per tirar endavant una campanya solidària per a la col·laboració econòmica dels socis, que en tot cas no evitarà tancar l'exercici en números negatius.
Podem anar-ho a aguantar tant, però no massa temps, evidentment, perquè, és clar, si això, per exemple, l'any que ve torna a ser el mateix, doncs anem a tenir un altre dèficit, i, esclar, llavors, dèficit sobre dèficit, llavors potser sí que ja no podríem.
La preocupació creix al mateix temps que la despesa, i tot sembla indicar que només estem al primer capítol del problema.
I ens fixem ara en els edificis de calefacció centralitzada. Segons una estimació del Col·legi General d'Administració de Finques, la factura mitjana passarà de 1.000 euros a 3.500 aquests mesos d'hivern. El govern central finalment ha aprovat que també aquests edificis entren amb el preu regulat. Però els propietaris de pisos hauran de prendre mesures. Reduir a 19 graus la temperatura dels radiadors, limitar horaris. Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el president d'una comunitat de 30 veïns del centre de Lleida. Xavier Moncayo, bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bé, vostè és l'actual president d'un edifici amb calefacció central, no?
Correcte.
I està preocupat per la factura de cara als pròxims mesos?
Sí, la veritat és que estem molt preocupats. És a dir, conflueixen diversos factors i hi ha moltes variables en aquest tema. Nosaltres tenim doncs, la quota normal de comunitat, però a més estem pagant també una derrama perquè ja l'any passat no vam poder afrontar, evidentment, la pujada del preu del gas. És a dir, estem arrossegant ja una primera derrama i en aquest cas es compliquen les coses perquè diuen que aquest any pujarà o es multiplicarà per 3 la factura del gas, no? I per tant la preocupació és evident.
És a dir, ja estan afrontant una primera derrama, concretament quan ha augmentat la quota a causa d'aquesta derrama?
Bueno, nosaltres estem pagant ara, crec que sobre 400 euros al mes. Evidentment, ja és una quantitat que equival a la comunitat, equival a la quota de comunitat i la derrama que estem pagant, no? I aleshores, entre un nou escenari que per nosaltres és, la veritat, doncs, molt preocupant, no?
Home, 400 euros al mes ja és una quantitat econòmica molt estimable.
Sí, la veritat és que és una quantitat molt alta i en aquest moment, la darrera reunió de veïns sí que es va decidir doncs, una sèrie de mesures en aquest sentit per tal de rebaixar doncs, aquest preu, no? I entre elles doncs, és limitar els horaris, és a dir, començar una miqueta més tard, acabar més aviat i, evidentment, doncs, fer tot el possible perquè aquesta factura doncs, no pugi tant.
Suposo que amb aquestes mesures inclou que el radiador és a temperatura a 19 graus i, com me parla de la limitació...
Sí, efectivament. La temperatura... Nosaltres tenim un problema, també, perquè jo suposo que és un problema molt general en totes les comunitats. Els primers pisos en calefacció centralitzada doncs, tenen una temperatura més alta i els darrers pisos àtics i els últims pisos doncs, la tenen més baixa. És a dir, que el perfil també de temperatures és molt diferent, no? I fer que tothom tingui una temperatura més o menys similar doncs és molt, molt difícil i molt complicat. Has de pujar molt la temperatura per tal de que els pisos superiors doncs, la tinguin a la desitjada. I això doncs, complica una mica també doncs, la convivència entre els veïns.
Clar, és el problema de les calefaccions centralitzades. Quan me parla de la limitació d'horari, quina és la limitació que penseu establir ja, suposo, el pròxim mes?
Nosaltres hem decidit de tancar la calefacció doncs, a les 9 de la nit, no? I bé, aquesta és una situació també complicada perquè... Doncs ja a partir de les 10 de la nit, encara aguanta entre 9 i 10 de la nit, però a partir de les 10 de la nit és més difícil, no?, el poder doncs, estar-hi, sobretot a Lleida, amb aquestes temperatures tan baixes. I aleshores doncs, mirarem a veure què tal desenvolupem aquest tema.
És a dir, a partir de les 9 de la nit ja la comunitat ha aprovat tancar la calefacció per aquest pròxim hivern i es tornarà a reobrir?
Sí, efectivament.
A quina hora es tornarà a reobrir?
L'obrim pel matí a les 7 del dematí.
A les 7?
Sí, això és el que fèiem fins ara.
Quede clar que en aquest cas la fotografia d'aquesta comunitat de veïns és la fotografia de totes les comunitats que pugui haver-hi a qualsevol ciutat de Catalunya. I el titular és fàcil, es passarà més fred amb una factura més cara.
Sí, la veritat és que sí. La factura suposo que pujarà i pujarà molt, i tot i que la decisió del govern d'ahir, em sembla, és de que la tarifa doncs, de les calefaccions centralitzades en comunitats passi a la regulada, doncs hi haurà una rebaixa, és evident, però que això no signifique que paguem la calefacció al preu que la vam pagar l'any passat, serà molt més cara. Això és evident, és a dir, hi haurà una rebaixa, però no estarem en la mateixa situació que l'any passat. I això significa doncs, que les comunitats com la nostra, que estem pagant una derrama per altres circumstàncies, no solament pel tema de gas, sinó per altres circumstàncies de l'edifici, doncs, ens trobem ara en una tessitura molt complicada, perquè la nostra casa, suposo que com a totes les cases o edificis del país, doncs hi ha un perfil de propietari molt heterogeni, és a dir, clar, gent que pot pagar les derrames i que pot pagar la calefacció al preu que sigui, i en canvi doncs, hi ha d'altres veïns que pel que sigui doncs, són jubilats o tenen altres situacions econòmiques que no els permet afrontar aquesta despesa. I nosaltres no ens podem permetre el fet de que hi hagi veïns doncs, que puguin quedar enrere en aquesta situació.
Xavier Moncayo, l'actual president d'aquesta comunitat de veïns, gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i parlar-nos d'aquesta realitat, i bon migdia.
A vosaltres.
I ja busquem a tot seguit l'actualitat de serveis. Aquest temps gairebé d'estiu, aviam si aguantarà molt o no. Temps, Aimet Saïd Esbassi, bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya predomini de cel poc ennuvolat o clar amb intervals de núvols al terç nord i també sense descartar algun xàfec dèbil i aïllat al Pirineu gironí. Temperatures màximes en ascens a la meitat oest i sense variacions a la resta, arribant als 28 de màxima a Lleida, 27 a Girona, 26 a Tarragona i 25 a Barcelona. A més, ben variable pluja amb predomini de la component oest. Demà dissabte esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts durant la segona meitat de la jornada i nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. Temperatures, en general, en descens al sud de Tarragona, en ascens a la depressió central de Lleida i a l'interior de Girona i sense canvis importants a la resta, arribant als 28 de màxima a Lleida, 27 a Girona, 26 a Tarragona i 25 graus de màxima a Barcelona. A més, també ben variable fluix que a la tarda serà de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Hi ha estat un matí complicat amb diverses incidències a les carreteres catalanes que han provocat doncs, retencions. Veiem com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el més important és, sens dubte, l'accident que s'ha produït ja fa estona a l'autovia A2, a la zona de Martorell, en sentit Barcelona. Dos camions s'han xocat, un d'ells ja bolcat. L'autovia és tallada en sentit Barcelona, en aquest punt de l'autovia A2, zona de Martorell, arribant a Castellbisbal. La cua ja arriba als 7 quilòmetres, arriba fins a Esparreguera. De fet, ja afecta la C-55, on també hi ha aturades de més de 5 quilòmetres entre Olesa de Montserrat i Abrera, precisament per enllaçar amb aquesta autovia A2, que presenta cues tan importants en direcció a Barcelona, perquè, com dèiem, la via està tallada. Ja fan desviaments, o s'intenta fer desviaments, cap a l'AP7, però aquí també hi ha força retencions en aquest punt de desviament i en aquest vial que enllaça l'autovia A2 amb l'AP7. Però és que en sentit Lleida, en direcció contrària, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, també hi ha retencions importants, de més de 7-8 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell en sentit Lleida. En fi, continuen els problemes en tota aquesta zona de Martorell, tant a l'A2 com a la C-55. És tot des del servei cap a la de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts per sobre de 2:15. I aquest augment de preus a causa de la inflació del qual estem parlant i que a més augmentarà en els pròxims mesos a causa de la factura de la calefacció, doncs ho notem tots. Però hi ha qui ho nota més i són els que pateixen alguna malaltia i necessiten una alimentació especial. És el cas dels celíacs. A Catalunya hi ha 525.000 persones afectades per alguna patologia relacionada amb la ingesta de gluten. Recordem que la cistella de la compra, a nivell global, ha pujat un 13% en l'últim any en menjar i begudes no alcohòliques. I com els està afectant la pujada d'aquests preus bàsics, Yolanda Canales?
La cistella de la compra bàsica d'un celíac és de mitjana uns 845 euros més cara, entre altres coses perquè els productes sense gluten tenen un preu superior que els productes amb gluten. I això s'ha d'afegir ara a l'increment general dels preus, de l'IPC. Des de Celíacs de Catalunya han impulsat la campanya El preu de ser celíac, amb la que volen denunciar aquesta situació i el fet que això suposa un greuge important perquè l'únic tractament que tenen els celíacs és mantenir una dieta sense gluten. D'aquesta forma animen el col·lectiu celíac a compartir una fotografia amb un tiquet de compra de productes sense gluten a les xarxes socials per evidenciar aquests preus. I de quins preus estem parlant? Ens posa alguns exemples la Irene Puig, portaveu de l'associació.
Un quilo de farina normal amb gluten costa 1,44 euro. Un quilo de farina sense gluten, 3,95 euros. 500 grams de pasta valen 0,77 euros. I quan hi ha sense gluten, 1,59 euros.
Des de l'associació havien demanat que reduís a un 4% l'IVA dels productes sense gluten, una opció que el govern central no ha tingut en compte. I també recorden que altres països europeus donen una ajuda directa als pacients celíacs. Així, per exemple, a Grècia hi ha una ajuda de 100 euros mensuals per adults i de 150 per a nens. A Bèlgica és de 38 euros. A Itàlia els celíacs tenen un cupó mensual i a Portugal es pot desgravar la compra de productes sense gluten seguint determinats requisits. A Espanya no hi ha res d'això i la Irene Puig destaca la dificultat que tenen persones vulnerables i que a més són celíaques per fer front a la compra de la cistella bàsica.
En això actual també és un problema, no? Les que es troben en situació econòmica més vulnerable perquè necessiten menjar sense gluten per tenir bona salut i no poden fer front a la cistella bàsica de la compra. Ja no estem parlant de productes de brioixeria, sinó ja estem parlant de farina, de pa. Llavors, aquestes persones tenen problemes a l'hora d'anar a fer la compra quan els productes són tan tancats.
Aquestes reclamacions de les associacions de celíacs no venen d'ara, sinó que porten anys ja reclamant la rebaixa de l'IVA, almenys des del 2016, i de moment sense èxit.
Com dèiem, a Catalunya hi ha més de 500.000 de persones celíaques i les famílies afectades, les que han de mirar doncs tot per arribar a fi de mes, són les més necessitades. És un augment tan alt, com ens ha explicat a Yolanda Canales, que suposo que els obliga a reduir despeses d'altres àmbits.
Hem parlat amb l'Anna, que és mare d'una nena celíaca, diu que sent ràbia i també impotència perquè no es tinguin en compte les reclamacions de les associacions de celíacs, del col·lectiu. Recorda que l'únic tractament que tenen és seguir una dieta estricta sense gluten. No és, per tant, cap caprici.
Pues amb ràbia i indignació, i al final també t'acabes adaptant, perquè és que no tens més remei que pagar aquests preus, perquè és el que trobes i és la medicina pels nens celíacs, o per una persona celíaca, és el seu xarop, diguéssim, no?
En el seu cas, només la filla és celíaca, són una família de 5 membres, però calcula que ara la cistella de la compra li costa uns 1.500 euros més a l'any. Hi ha poca oferta i no tots els supermercats o no totes les botigues tenen de tot. Per això, de vegades, s'han de pagar 4 magdalenes a 6 euros.
Mira, a l'any, més o menys uns 1.500 euros. I tenim només una persona celíaca a casa. A la diferència del pa de motllo és abismal, d'un paquet de pasta o de la farina mateix, no?
I no només són les despeses en aliments. Sovint s'ha de doblar alguns petits electrodomèstics o estris de cuina per evitar la contaminació creuada. Com problemes hi ha també a l'hora de trobar un restaurant on s'ofereixin opcions sense gluten, que amb freqüència, a més, tenen un preu més elevat perquè els posen un suplement.
Com? En sèrio? Ostres, tio, que són unes croquetes, que me les he menjat igual, però el suplement ha tingut entre 0,5 euros. Doncs va, vale, gràcies. El plat de macarrons, doncs et val tant. I el plat de macarrons sense gluten, 5 euros més. Perquè, clar, perquè el producte per ser ja és més car.
Per tot plegat, pel preu, pel risc de la contaminació creuada i perquè de vegades no és fàcil tenir a l'abast productes sense gluten, s'han acabat o s'han reduït al mínim, diu, el sortir fora i improvisar.
I parlem ara de Barcelona Ciutat amb una bona notícia. Acord in extremis entre la Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona i el Comitè d'Empresa d'Autobusos i desconvocada la vaga dels autobusos per dilluns 17 i dimarts 18. Les parts han avançat en la millora salarial, un dels punts de negociació, però encara falta la petició dels treballadors d'ampliació de plantilla. Per tant, s'han donat un termini per sellejar un acord definitiu, però com a mínim han desconvocat la vaga que estava prevista per aquest dilluns i dimarts. Carlos García, membre del comitè d'empresa, explica a COPE Catalunya i Andorra que les millores que reclamen no són exclusivament econòmiques.
Però nosaltres també peleamos por un trabajo, por un transporte público de calidad y que el usuario tenga un servicio público bien, que los coches estén bien cuidados y que haya un buen intervalo entre autobús y autobús para que la gente vaya cómoda a los autobuses. Eso también es un problema que nos interesa a nosotros.
Per tant, notícia d'última hora, com dèiem, no hi ha vaga d'autobusos per aquest dilluns i per aquest dimarts funcionaran amb tota normalitat. Recordem que el volum de passatgers és molt important. Cada dia hi ha 600.000 validacions als autobusos de Barcelona. I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat un pressupost rècord per l'any 2023. 3.600 milions d'euros, un augment del 5,6% respecte al d'aquest any. La coalició de govern de Comuns i PSC reclamen a l'oposició responsabilitat per aprovar els comptes públics. Aquests són els últims comptes d'aquesta legislatura. Quins són els eixos principals de despesa d'aquest pressupost presentat a Mar Puerto?
Es tracta d'un nou màxim històric que suposa un augment del 5,6% respecte a aquest any i l'executiu considera que la proposta dona resposta a les necessitats de la ciutadania, ja que és anticrisi i demana mà estesa a l'oposició perquè faciliti com a mínim la tramitació i el debat. Així és com ho explicaven Jaume Collboni i el regidor de pressupostos Jordi Martí dels Comuns.
Que de la mateixa manera que el cap de l'oposició, el Parlament de Catalunya, fa la mà estesa i diu facilitem la tramitació i l'aprovació, crec que el mínim que podíem esperar del cap de l'oposició, en aquest cas, a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Ernest Maragall, és fer també aquest gest d'estendre la mà.
Que, a més, farem tot el possible com a espai polític perquè n'hi hagin a Barcelona, perquè n'hi hagin a Catalunya i perquè n'hi hagin a Espanya. Nosaltres ho hem fet sempre.
A tot això, Collboni espera que tothom estigui a l'altura i ha recordat que l'oposició al Parlament ha fet un procés d'aproximació pels pressupostos del govern. A més, també ha presentat les ordenances fiscals que plantegen congelar impostos i mantenir la bonificació del 75% de la taxa de terrasses, entre d'altres.
Ja ha rebut el primer no polític. És el de Valens d'Eva Parera, regidora i candidata a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions del maig del 2023. A Parera ha criticat la falta d'informació prèvia als grups i creu que l'independentisme serà la muleta de Comuns i Socialistes, José Torrecillas.
De fet, segons la presidenta de València, l'Ajuntament de Barcelona s'està imitant el mateix model de tripartit que ja vam veure a la Generalitat en un passat.
Doncs no està en cap punt València a la negociació perquè desconeixem quin és el pressupost que presenten. Nosaltres ara sempre partim en un vot contrari. Sí? Jo no puc dir que facilitaré l'aprovació d'uns pressupostos si no conec com són i vull saber com són. Si els pressupostos és seguir finançant entitats que no serveixen per res o seguim prioritzant temes ideològics o no destinar diners a combatre la delinqüència, a posar més policia al carrer o a combatre les ocupacions il·legals, doncs a nosaltres no ens hi trobaran.
A més, la candidata a l'alcaldia ha criticat la despesa pública que suposen les remodelacions al barri de Glòries. Assegura que els veïns de la ciutat ja n'estan cansats d'unes obres que s'hi allarguen des de fa més de 8 anys.
Avui hem vingut fins a les Glòries per denunciar aquesta monstruositat que ha costat 500.000 euros per una cosa que ningú entén. Vull recordar a l'Ajuntament també que el Tribunal de Comptes els hi va obrir una investigació per incloure dintre d'urbanisme tàctic una partida de quasi 3,5 milions d'euros que no es corresponia a urbanisme tàctic. Cal un informe específic, partida per partida, barri per barri, districte per districte.
Finalment, Parera ha exigit claredat i transparència al govern d'Ada Colau.
I per acabar l'actualitat de Barcelona, destaquem que els fets delictius que s'han presentat aquest matí registrats a Ciutat Vella entre gener i l'agost d'aquest any han baixat un 21% en comparació amb el 2019, l'últim any de la prepandèmia. La resolució d'aquests fets ha pujat amb un 7,7% i les detencions en un 1%, situant-se amb 5.244 arrestats. Entre d'altres, els furts s'han reduït un 32% i els robatoris violents violents a la via pública s'han reduït un 6%, com dèiem, en comparació a l'any 2019. D'altra banda, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat a Ciutat Vella des de principis d'aquest any 56 punts de venda de drogues al districte i han detingut a 59 persones vinculades amb el tràfic de drogues. I ja que parlem de seguretat, destaquem que Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior han presentat a 6 nous comissaris, 4 d'ells dones. La policia catalana reivindica la progressiva incorporació de la dona amb el cos amb la seva escala directiva. I parlem ara del govern de la Generalitat, perquè Catalunya integra, jo crec, l'única comunitat educativa on reduir un aprenentatge d'una llengua és valorada política i socialment per part de la mateixa comunitat educativa. Així, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir al vespre, al prime time de TV3, es va vanagloriar d'un acord amb Pedro Sánchez perquè el govern central no hagi recorregut davant del Tribunal Constitucional les lleis del govern i el Parlament elaborades per incomplir la sentència del 25% en castellà amb el sistema educatiu de Catalunya. Aragonès, satisfet perquè no hi hagi una hora més en castellà al dia, una hora més, és el que reivindica. I les entitats que treballen pel bilingüisme, català i castellà, com han rebut aquest anunci del pacte Sánchez-Aragonès, Yolanda Canales?
Estan indignats. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, l'AEB considera que és d'una extrema gravetat que Pere Aragonès, que és el president de tots els catalans, com ha recordat Anna Losada, la presidenta de l'entitat, reconegui públicament que hi ha un pacte entre el govern central i el català per impedir l'aplicació de la sentència. De fet, l'AEB va demanar a l'executiu de Sánchez que elevés al Tribunal Constitucional el decret del govern i la llei aprovada pel Parlament que prohibia l'ús de percentatges a l'ensenyament de llengües. Normatives, ha recordat Losada, pensades per bloquejar l'aplicació de la sentència i que pugui haver més educació en castellà a les escoles de Catalunya. De fet, la presidenta de l'AEB ha avançat que informaran el comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, d'allò que han pactat els dos executius per impedir que es compleixi una sentència. Tot plegat, diu Losada, demostra que la justícia està sent atacada des de diversos fronts.
És molt grave i demostra que la justícia en Espanya està sent atacada per el propi govern de la Generalitat i per el propi govern d'Espanya. Per tant, nuestro estado de derecho está en peligro y eso es muy grave. Cuando hablamos de Polonia, cuando hablamos de Hungría, de cómo están siendo sancionadas por el Parlamento Europeo por sus actuaciones en contra de la separación de poderes, pensemos que estamos al mismo nivel y que ayer el señor Aragonés lo dijo abiertamente en TV3.
Per cert, que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha dit que el pacte sobre el català que es va signar a la taula de diàleg és públic i que s'hi va acordar garantir que el català i el castellà s'impartirien a les aules catalanes. També ha recordat que hi ha una qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que aplicaran el que decideixin els tribunals.
Gràcies, Yolanda. Busquem uns consells i a volta de publicitat una molt bona notícia, que en aquest cas ens arriba des de l'Hospital del Mar i ens arriba amb un avanç sanitari fonamental d'una investigació de les malalties genètiques. Pausa i parlem de l'Hospital del Mar i la seva investigació.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Hospital del Mar millora la investigació de les malalties genètiques. Els doctors avancen a detectar quines persones, a causa de la seva pròpia genètica, són més propenses a malaltir de càncer. Una prevenció clau. En aquest cas, l'avanç seria pels casos de leucèmia, Guillem Borràs.
L'Hospital del Mar a Barcelona ha incorporat el mapatge per al diagnòstic i estudi genètic de persones amb malalties genètiques, tumors i càncers hematològics com les leucèmies. Aquesta tècnica permet als genetistes analitzar fragments molt grans d'ADN i detectar-hi un nombre d'alteracions genòmiques molt superior a les que es poden veure amb la resta de tècniques existents. De les seves avantatges n'ha parlat la doctora Blanca Espinet.
Aquesta tecnologia ens permet evitar els cultius cel·lulars que necessitem per tenir cromosomes i, per altra banda, ens permet tenir una resolució molt més gran de les alteracions genètiques. Llavors, ens permetrà veure alteracions que estan a l'ADN que fins ara no hem pogut identificar amb les tecnologies que utilitzàvem fins ara.
L'Hospital del Mar és el primer centre a Catalunya que incorporarà la pràctica diària al laboratori del diagnòstic. El mapatge millora els resultats de totes les tècniques fins ara utilitzades i amb molta més resolució. Els investigadors també destaquen la claretat amb les que observen les alteracions que presenten els pacients i, a més, poden detectar-ne de noves.
És una tecnologia molt nova que realment s'ha començat a implantar en humans l'any 2019 i som líders a nivell espanyol juntament amb alguns altres centres de recerca com la Fundació Josep Tarrides, que també ho tenen incorporat en recerca, però aquí destacar que l'Hospital del Mar ha apostat per implantar-ho a la rutina diagnòstica en el Servei d'Anatomia Patològica.
Els estudis van més enllà de la pràctica diagnòstica als laboratoris i també s'aplicaran a l'àmbit de recerca.
Mentre a Lleida, el jutjat d'instrucció número 2 de la capital lleidatana ha decretat aquest divendres presó provisional sense fiança pel jove de 23 anys que el passat dimarts es va lliurar voluntàriament a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Lleida, que va ser el autor confés de la mort d'un veí de les Borges Blanques del passat diumenge de 34 anys, quan li va clavar un ganivet a la panxa provocant-li una ferida mortal. Com dèiem, presó sense fiança pel jove de 23 anys acusat d'un delicte d'homicidi. I d'altra banda, diversos voluntaris i entitats ecologistes han retirat a més de 1.300 quilos de xarxes i arts de pesca que estaven perduts en el fons marí a Tossa de Mar, a la comarca de la Salba, en els últims dos anys. Es tracta d'un projecte que l'Ajuntament de Tossa va engegar el 2020, després de que molts submarinistes alertessin del gran número de xarxes que havia enfonsades al litoral. Les extraccions de xarxes s'han fet al llarg de 900 metres quadrats de fons marí i les xarxes recuperades n'ocupaven més de 700 metres quadrats. Des de diverses entitats es remarquen les greus conseqüències que poden tenir aquestes xarxes perdudes al fons marí per la biodiversitat i que afecta tant a animals com a plantes. Recta final. Busquem el que passarà d'aquí breus instants a la COPE i amb els esports. Perquè d'aquí 12 minuts arriba ja l'equip d'Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Avui m'és molt fàcil plantejar quina és l'última hora i de què parlareu, Joan.
Home, està claríssim, no?
El gran clàssic a nivell mundial, perquè és a nivell mundial, l'impacte.
Sí, sí, és un partit que interessa als aficionats del futbol de tot el planeta i farem la prèvia del clàssic, aquest clàssic que tenim diumenge a partir d'un quart de cinc de la tarda al Santiago Bernabéu entre el Real Madrid i el Barça. El Barça que s'ha entrenat avui pendents de Koundé, que tornarà a la llista i que cada vegada sembla que hi ha més possibilitats que estigui a l'equip titular. El Real Madrid estan pendents de Rüdiger, que li van haver de posar 20 punts de sutura a la cara en el partit contra el Shakhtar. S'ha entrenat amb la resta dels seus companys, també ha fet part de l'entrenament amb l'equip Courtois, que està difícil que jugui aquest partit, però no està descartat. Sentirem el més destacat del que ha dit Joan Laporta, el president del Barça, en una entrevista que acaba de finalitzar a Barça TV, i entrevistarem a Guillermo Amor, que va fer un gol vital amb el Barça al Santiago Bernabéu fa molts anys, un d'aquell gol que segur que els culers el recorden. Hi ha el debat també d'aquesta prèvia del clàssic amb el Tomàs Guas i el Toni Freixa.
Doncs en 10 minuts a tot teu, Joan. Molt interessant avui el programa, evidentment, aquesta última hora.
Perfecte.
Gràcies, Joan. Bona tarda. Fins ara.
Que vagi bé, Sergi.
I a les 7 de la tarda, hem d'esperar una mica més, arriba Montse Rodríguez amb la linterna, que sempre ens aporta tots els temes d'actualitat d'interès. Montse, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Això és
el que estàs treballant avui, Montse?
Doncs mira, avui estem treballant sobre el tema de la Covid, perquè hem de dir que els anticossos de la Covid poden persistir gairebé 2 anys després de la infecció. No ho dic jo, eh? Això ho diu un estudi de l'Institut Global de Barcelona, i avui parlarem amb una de les autores d'aquest estudi per saber exactament què fan aquests anticossos de la Covid. Després parlarem de sardines, de seitons, de besucs, de calamar o fins i tot algunes espècies de marís. Per què? Perquè hem conegut un estudi, Sergi, que conclou quines són les espècies de peix i marís més segures pels seus baixos nivells de mercuri. Ja saps que darrerament es parla molt de la contaminació que tenim al mar. Doncs avui ens explicaran des de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i d'Estudis de l'Aigua del CSIC exactament quines són aquestes espècies. Les sardines, que sé que a tu t'agraden, estan dintre de les més segures, així que tranquils. I parlem d'un tema que ens impacta, Sergi, perquè més de 18.000 persones es troben en situació de sense llar a Catalunya, un 80% més que l'any 2016. Avui parlarem amb alguna de les entitats impulsores d'una nova llei per al sense llarisme que demanen que s'aprovi durant l'any 2023. I concretament en parlarem avui amb l'assessoria jurídica de Càritas Diocesana. I per acabar, una cosa cultural, una mica de muntanya, una mica de tot plegat, i per conèixer les abelles, i concretament l'abella negra. Un apicultor d'aquí de Barcelona es proposa recuperar l'abella negra, que és l'autòctona de Collserola. A les darreres dècades hem de dir que l'apicultura s'ha reduït molt, i aquest projecte, que du per nom Melvida, també apropa el món de l'abella a la societat amb visites guiades per explicar-ne les curiositats més rellevants. Avui en parlarem amb l'Enric Barbero, que és abellaire. Com et quedes?
Home, me quedo molt bé, me quedo molt interessant a partir de les 7 de la tarda, amb ganes, amb la tentació ja de que he d'esperar encara 4 hores.
Bueno, tranquil, tot arriba, tot arriba.
Bé, bé, bé. Bé, lo de les abelles és un tema molt interessant perquè, a més, l'abella amb la seva polinització dona sentit a tot, a la natura.
Efectivament, hem estat un temps que s'han perdut, no les vèiem, i ara sembla que mica en mica tornen un altre cop després de la Covid, però bueno, avui ens dedicarem a l'abella negra, no sé si picarà molt o poc, però per si un cas, avui li preguntaré a l'abellaire. M'agrada això de la professió d'abellaire, Sergi.
Molt bé. Gràcies. Professions interessants a les 7 de la tarda a la linterna. Montse Rodríguez. Fins després, Montse.
Gràcies. Adéu, Sergi.
A les 7 de la tarda arriba Montse Rodríguez amb la linterna a Catalunya, però ara molt abans ja escoltem a Línia Cope. A partir de les 3, el resum informatiu de tot el que ha succeït aquest matí a nivell nacional i internacional. I a partir de les 3 i 5, com dèiem, Joan Batllori agafa ja el relleu amb Esports o Cope, l'última hora del clàssic del diumenge, Real Madrid Futbol Club Barcelona, i de tots l'actualitat de la resta d'equips de Catalunya. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.